Diverses persones de Son Banya i posen alerta l'aeroport de Palma per la proximitat de les flames. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El vent ha afavorit la propagació de les flames cap a una zona de Rostoi situada a les proximitats del poblat, on s'han cremat una vintena de vehicles, i cap a la zona de Son Sant Joan. Tot i això, els vols han pogut operar avui hora baixa amb total normalitat, encara que hi hagués una densa columna de fum negre visible des de molt de punts de Palma. Fins a 15 dotacions de bombers i libanat, amb 60 efectius en total, també mitjans aeris, han treballat en les tasques d'extinció. El foc està controlat, com explica el cap de bombers de Palma, Eder García, però encara estan treballant a l'espera de poder-lo extingir.
Els punts més calents són la zona de vehicles. Aquí els semirremolcs i tràilers és un punt molt calent. Un d'ells està carregat de cel·lulosa i costarà molt d'extingir. I a l'entrada del poblat de Son Banya, on hi havia tants vehicles amuntocats, doncs allí també és un punt molt calent i estarem unes quantes hores aquí refrescant i fent relleu.
Pel moment es desconeixen les causes de l'incendi, tot això en un dia en què el fill de la PACA, Helico, ha passat ja a disposició judicial després de ser detingut per tercera vegada en un mes. Està acusat de presumptament apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al poblat. Tot d'una ho ampliam, és dilluns dia 6 de juliol i la policia local d'Eivissa ha obert un acte per un lloguer turístic il·legal que cobrava 27.500 euros al mes. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. L'actuació es va iniciar arran d'un avís dels veïns per molèsties a la música. L'acte està remesa al Consell d'Eivissa, qui té la competència per multar el propietari en sancions que es poden arribar en casos molt greus als 400.000 euros. Tot això quan el nou reglament preveu multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció.
Acord històric per als treballadors públics a les Illes Balears.
Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional. Un pat aplaudit pels sindicats que adverteixen en tot cas que continuarà lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brif, del CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
I Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un dèficit del 0,1% i recursos rècord pel pròxim any.
L'executiu espanyol limita el creixement de la despesa de les autonomies al 4%, una proposta presentada per l'executiu espanyol durant el Consell de Política Fiscal i Financera que les comunitats del Partit Popular com les Balears han rebutjat, ja que la consideren insuficient per fer front a l'increment dels costos dels serveis públics. És el vicepresident econòmic Antoni Costa i el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya.
De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya.
No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
Hisenda ha convocat les comunitats dia 29 de juliol per abordar el nou model de finançament.
I els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any.
Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període del darrer 5 anys, segons dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. La xifra més significativa és l'augment de visat d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%.
I en els esports, la plantilla del Reial Mallorca ha començat la pretemporada. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, i ho ha fet avui migdia a les habituals proves mèdiques. Un primer grup d'11 jugadors, com Abdon, Raillo, Valient, Morlanes o Vigili, han passat per la clínica. Demà continuaran les proves i dimecres faran el primer entrenament a Son Bibiloni. Pel que fa al Mundial, Espanya s'enfrontarà a Portugal a les 9 del vespre per cercar un bitllet pels quarts de final, una ronda a la qual ja s'han classificat Anglaterra i Noruega, eliminant ahir a Mèxic i el Brasil, respectivament. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la campanya d'abonats per a la nova temporada sota el lema Festa Soci, i ja ho veurem.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. La segona onada de calor manté bona part de Mallorca i les Pitiuses. Avui en avís groc per temperatures que poden arribar als 37 graus, avisos que demà s'estendran també a Menorca. I dimecres, atenció, perquè celebraran avís taronja. Serveis meteorològics d'aquesta casa, divendres. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Estan davant una onada de calor que es perllongarà molts dies?
Sí, de fet, pot ser el més distintiu d'aquesta onada de calor, la seva persistència, perquè hem estat la setmana ja amb alguns valors que han superat els 38 graus i han d'anar a més tots aquests pròxims dies. Cada dia superarem els 38 o 39 graus a qualque banda de les illes, en funció d'on giri el vent. Demà tenim vent de sud i de mitjorn, per tant, de sud i de llebeig, volíem dir. Per tant, serà cap al nord de cada illa, principalment nord de Mallorca i nord d'Eivissa, on més es poden enfilar, i al llarg de la setmana continuarem en registres molt elevats, i segurament la punta la podem assolir en vista del cap de setmana, quan ja clarament superarem els 40 graus.
De fet, aquest vent que ara comentaves és un vent que ha propiciat que les flames avui migdia es propagassin cap en aquesta zona del poblat de Son Banya, com dèiem, a Palma. Dani, en aquesta zona està previst que durant les properes hores, allà on encara s'estan fent tasques d'extinció, bufi el vent o ja està calmat?
No, no gaire. No esperam que el vent sigui una complicació. Hauria de bufar fluix i, de fet, aquesta pròxima matinada segurament serà pràcticament inexistent, el vent.
I pel que fa a l'estat de la mà, les properes hores?
Bé, trobarem la mà bastant tranquil·la, tindrem marejol generalitzada. Es veurà que demà cap al sud de les illes poden tenir qualque redol de maró, però en termes generals la mà anirà bastant bé, sí.
Sembla que quan hi ha onades de calor o tant de dies de calor, pensant que aquestes temperatures no són habituals per l'època de l'any, estan parlant d'una anomalia o no?
Bé, amb onades de calor sempre n'hi ha hagut. Tenim dades històriques per damunt dels 40 graus en molts anys, però és veritat que aquesta onada de calor destacarà per la seva persistència. És molt mal de fer recordar, de fet, probablement no hi ha precedents d'una onada de calor que pugui durar fins i tot més de 7 dies, perquè ara mateix els models això mos indiquen, que podria durar tota aquesta setmana i inicis de la que ve. Si això acaba passant, sens dubte serà fets extraordinaris, independentment de la temperatura més alta que puguem assolir, que ja veurem si pot arribar fins i tot a superar els 43 o 44 graus.
Ho anirem detallant aquests dies. Gràcies, Dani. Estem en aquest començament de la segona onada de calor, per tant, precaució, sobretot en hores punta, davant la previsió de l'AEMET d'aquests avisos grots i també taronja en els propers dies. I en cultura, avui que encetem setmana, la segona de juliol, tenim moltes propostes culturals per fer-vos en format d'agenda. També parlarem de la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí, que aquest cap de setmana se celebra a Maó. Serà minuts abans de arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 8 minuts. Ho dèiem, en començar un incendi declarat avui migdia a Merca Palma, ha calcinat un total de 4 camions i un 100.000 remolc dins les instal·lacions, també una vintena de vehicles a la zona del poblat de Son Banya, i és que aquest incendi ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències. Les flames s'han propagat fins a l'entorn d'aquest poblat de Son Banya, on s'ha hagut d'intervenir i recomanar el desallotjament preventiu dels residents. La gran columna de fum visible des de nombrosos punts de Palma també ha posat en alerta l'entorn de l'aeroport de Son Sant Joan per la seva proximitat, tot i que l'operativa dels vols no s'ha vist finalment afectada en cap moment. A Merca Palma hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. En quines tasques s'estan fent ara d'aquest incendi?
Bon vespre. Doncs en aquest moment l'incendi no s'ha donat per finalitzat, tot i que està estabilitzat, i els bombers encara treballen en aquest moment per refrigerar els punts més calents, especialment la zona dels 4 camions i els semirremolcs calcinats, un dels quals transportava cel·lulosa, i també treballen ara mateix a l'entorn de Son Banya, on les flames s'han propagat avui a través del rostoll. Per controlar el foc han estat necessaris desplegar un ampli dispositiu format per 15 dotacions i més de 60 efectius de bombers de Palma, bombers de Mallorca, Libanà, bombers d'Aena, la base aèria de Son Sant Joan i voluntaris de protecció civil. Tot i que en aquest moment no hi ha actiu tot aquest dispositiu, sí que hi ha efectius de bombers que, com dèiem, treballen per intentar donar per finalitzat aquest incendi. El cap de bombers ho explica el cap de bombers de Palma, Eder García.
Ara és refrescar. Ara ja tenim l'incendi estabilitzat i controlat, però falta extingir-lo. Els punts més calents són la zona de vehicles. Aquí els semirremolcs i tràilers és un punt molt calent. Un d'ells està carregat de cel·lulosa i costarà molt d'extingir. I a l'entrada del poblat de Sommany, on hi havia tants vehicles amuntocats, doncs allí també és un punt molt calent i estarem unes quantes hores aquí refrescant i fent relleu.
Ja ho dèiem, el foc també ha arribat fins al poblat de Sommany, on ha calcinat una vintena de vehicles que hi havia estacionats. Afortunadament, no hi ha hagut cap dany personal, només materials. Tots i així, l'Ajuntament de Palma ha recomanat el desallotjament preventiu dels residents mentre els equips d'emergència acabaven de controlar les flames. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
El que s'ha fet ha estat recomanar desallotjar el poblat de Sommany i totes les persones que així ho han volgut han sortit del poblat. Aleshores, que el que se feia era extingir el foc que hi havia a l'entrada del poblat, una zona de Rostoi.
Hores d'ara no hi ha hagut cap persona ferida, més enllà d'un bomber que ha patit un cop de calor durant les tasques d'extinció. Els bombers calculen que encara els queden aproximadament 2-3 hores de feina abans de donar el foc per extingit definitivament. Serà aleshores quan la Policia Nacional assumirà la investigació per determinar les causes de l'incendi.
Gràcies, Victòria Morell, en directe des de les instal·lacions de Mercapalma. I un nen de 5 anys roman en estat greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un primer pis avui hora baixa a un bloc de pisos al carrer Andrea Doria de Palma. El succés ha passat a les 5:15 de l'hora baixa. I a Eivissa, l'autòpsia haurà de determinar les circumstàncies de l'apunyalament mortal d'un jove de 38 anys.
El cadàver va ser localitzat aquest cap de setmana amb ferides d'arma blanca després de patir un accident de trànsit a la carretera de Santa Eulària. De moment, no es descarta cap hipòtesi, fins i tot es considera la possibilitat del suïcidi. A banda de l'accident, el vehicle circulava lentament fins que va pujar la mitjana de formigó i va trabucar.
I encara en plana de successos, ha estat detingut per tercera vegada en un mes Helico, el fill de la coneguda matriarca de Sommany, la Paca. Ha estat arrestat per presumptament apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al poblat.
Francisco Cortés ha passat a disposició judicial després que fos detingut ahir al poblat de Sommany, tot i que té un ordre d'allunyament activa. Els agents varen rebre un avís que una parella havia estat atacada després d'un incident amb un home a qui varen localitzar a una de les casetes del poblat. Va ser detingut per un delicte de lesions i un altre per rompre la mesura judicial. Helico ja havia estat detingut el mes passat per presentar-se a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola simulada i un altre per intentar robar un patinet amb arma de foc. En tots dos casos va quedar amb llibertat en càrrecs després de passar a disposició judicial.
Passen 13 minuts de les 7, canviant de qüestió. La llei Òmnibus, que ja és vigent, incorpora noves mesures per reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. Entre elles, multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
Una altra de les mesures és un nou protocol de coordinació i d'intercanvi d'informació entre les policies locals d'Eivissa i el Servei d'Inspecció Turística. Això permetrà que les actuacions policials derivades de molèsties veïnals o altres incidències puguin donar lloc també a inspeccions per detectar allotjaments turístics il·legals. Novetats que el govern ha traslladat a la segona reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, ho explica la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles.
Per mi, que es policia que 3 o 4 vegades va allà, això ja és constant, si no se perd aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
El conseller de Turisme, Jaume Bausà, també ha explicat que la norma reforça la protecció dels allotjaments turístics reglats davant les ocupacions il·legals.
Això el que fa és, bueno, primer, lluitar contra aquells que s'aturen, que massifiquen, que abusen del territori i, per altra banda, dignificar aquells que compleixen la llei.
Els establiments podran demanar la intervenció immediata de les forces de seguretat per desallotjar ocupacions que impedeixin o desvirtuïn l'activitat turística autoritzada.
Precisament, al municipi d'Eivissa, una inspecció de la policia local ha destapat un possible lloguer turístic il·legal per 27.500 euros mensuals.
L'actuació es va iniciar arran d'un avís dels veïns per molèsties ocasionades per música en un habitatge. Les persones ocupant de la casa varen explicar que es trobaven de vacances i que havia llogat l'habitatge per al període d'un mes. A requeriment dels policies varen presentar el contracte d'arrendament i la documentació de pagament, efectuant mitjançant 4 transferències bancàries que sumaven un import de 27.500 euros. Els policies varen aixecar acta d'inspecció que serà remès al Consell Insular d'Eivissa, administració competent en matèria d'ordenació turística.
I el govern reitera que la protecció d'estranc no es toca en la llei Òmnibus. Així ho ha defensat la presidenta Marga Proens l'endemà de la multitudinària cadena humana que, segons els organitzadors, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida va acollir 10.000 persones per reclamar la protecció dels espais naturals de les Illes Balears.
Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats per l'executiu com la llei Òmnibus i la futura llei agrària poden perjudicar aquestes àrees. La presidenta Provenç mostra el seu respecte a la protesta, però reitera que la protecció del Parc Natural d'Estrenca, celebrada a Campos i d'altres espais naturals està garantida. A la vegada ha tornat a condemnar les pintades aparegudes en els búnquers.
És una manifestació preventiva, no és una manifestació sobre una cosa que hagi fet el govern, el Manco, que hagi fet el govern distint a lo que va fer el govern d'esquerres. El meu govern ha modificat l'ECO exactament en els mateixos termes com ho va fer el govern de Francina Armengol per 12 espais naturals. Per tant, jo entenc que també hagués pogut fer en aquell moment una mobilització.
Sobre l'actitud de la balassa de Campos, Francisca Porqué, que es va enfrontar als manifestants, però ens ha censurat la seva manera d'actuar.
Ja saben que el meu estil és el respecte, el meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva.
Més per Mallorca, per part seva, celebra l'èxit, diu, de la cadena humana d'Estrenc. La formació que sobiranista considera que la mobilització demostra el rebuig d'una part molt important de la societat mallorquina a les polítiques territorials impulsades pel govern de Marga Proens. Vots, en canvi, exigeix que s'identifiqui els responsables de les pintades aparegudes en els búnquers de la platja.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional després que el govern hagi arribat a un acord amb el sindicat UGT, Comissions Obreres, Estell, Usó i també el CESIF. Un pacte que inclou alguns punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és, però, una reivindicació històrica dels empleats públics que Carme Moreno s'ha desbloquejat aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros.
La consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha detallat que la quantia màxima que es percebrà per la carrera professional serà de 12.500 euros anuals. La cobraran els treballadors que tinguin la categoria més alta. Són aquells que estan inclosos al grup A i que faci 20 anys que treballin a l'administració pública. El mínim per la carrera professional serà de 1.400 euros pels empleats en categories inferiors i amb pocs anys d'antiguitat.
Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volem comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
La implantació de la carrera professional entre el personal laboral es farà de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement i el gener de 2028 s'arribarà al 100%. Son José María Brief, del CESIF, i Mateu Moyà, de l'Estell.
También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara moltes vegades de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
Els treballadors subrogats del GSAIP i d'IB3 percebran un tram de la carrera a partir de l'any 2028. Es faran dues convocatòries extraordinàries per a aquests empleats públics. L'administració tan sols els reconeixerà l'experiència professional dels anys que han estat internalitzats.
I els treballadors públics, depenent de l'administració de l'Estat, destinats a les Illes, rebran a partir d'aquest mes de juliol la mateixa indemnització per residència que els treballadors destinats a les Illes Canàries, una equiparació que implicarà increments d'entre 105 euros i 697 mensuals en funció del diferent grup professionals i l'illa de destinació. Es tracta d'una antiga reivindicació que beneficiarà uns 11.000 treballadors públics estatals.
En el cas dels treballadors de Mallorca, les quanties van des del 114 a 105 euros mensuals, segons l'acord assolit amb el govern espanyol i el sindicat. Els treballadors de l'administració de l'Estat destinats a Menorca i les Pitiuses són els que més es beneficiaran de l'increment del complement de residència. Per les categories inferiors serà de 297 euros i per el grup A de 697. Fernando Martorell, del sindicat UGT, diu que aquesta és una primera passa, però insuficient, sobretot pels empleats públics de Mallorca.
Que com la situació econòmica de les Illes Balears ha anat a pitjor any darrere any, aquestes quantitats avui per avui són insuficients, sobretot a Mallorca. Mallorca, que ha el 80% del col·lectiu de 1.500 o 11.000 treballadors que ha empleat l'Administració General d'Estat.
El president del sindicat CESIF a les Balears, Luis Apodinar, espera que a final d'any es comencin a negociar una nova llei que afecti també els treballadors d'altres administracions.
Però queremos que sea una norma reguladora propia que afecta a todos los empleados públicos independientemente de la administración. Ya no solamente para empleados públicos estatales, sino también para los de la administración autonómica y también para la administración local, que principalmente son los ayuntamientos y los consejos insulares, el de Mallorca, el de Menorca, el de Ibiza y el de Formentera.
L'executiu espanyol s'ha compromès a actualitzar les quanties aprovades pel que fa al complement de residència a final d'any.
I el govern ha anunciat noves ajudes pels autònoms destinades a cobrir les quotes de la Seguretat Social en períodes d'incapacitat temporal. L'anomenat escut de l'autònom cobrirà un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
L'ajuda se centra en els dos primers mesos perquè a partir del tercer els autònoms no estan obligats a pagar les quotes. La dotació de l'ajuda és de 600.000 euros, la meitat per a l'any 2025-2026. La presidenta del govern, Marga Proens, afirma que es tracta d'una mesura que vol facilitar la feina dels treballadors.
Evidentment, tenen dret a posar-se malalts, a tenir períodes d'incapacitat temporal i per això aquest govern vol acabar amb una injustícia que s'ha donat fins en aquests moments. Aquesta ajuda cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
Per tal de facilitar els tràmits als autònoms, també ha quedat inaugurada l'oficina de l'autònom, un punt on els professionals podran rebre assessorament i acompanyament en la seva activitat.
Demà el Consell de Ministres aprovarà la senda d'estabilitat pressupostària. És una passa més de cara a elaborar els pressupostos general de l'Estat per l'any que ve. Avui el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid li ha donat el vistiplau amb el vot en contra de les Balears, tal i com ho han fet totes les comunitats governades pel Partit Popular. Una decisió que ha molestat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que reunirà per primera vegada en tots els consellers des que es ministra.
Hisenda ha ofert a les comunitats un marge de dèficit d'una dècima del PIB anual, equivalent a més de 5.800 milions d'euros, però mentre que l'any passat les comunitats del PP es varen abstenir a la votació, avui han dit que no aquest marge per al període 2027-2029. Arcadi Espanya assegura que no ho entén.
No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
Les Balears també han votat en contra de la proposta de regla de despesa del 4%. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, considera que el límit de despesa és insuficient per fer front a l'increment de costos dels serveis públics. Segons ha explicat, només la pujada salarial prevista per als funcionaris el 2027 ja supera el 4% plantejat pel Ministeri d'Hisenda.
Costa també ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez impedeixi a les Balears incrementar la despesa, tot i que assegura la comunitat compleix àmpliament els objectius de dèficit i deute, un fet que podria canviar més endavant perquè el ministre s'ha mostrat partidari de marcar objectius asimètrics per comunitats, com ha reclamat Catalunya.
De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya. S'intenta simular per part del Ministeri d'Hisenda una suposada normalitat en quant als pressupostos, en quant a la negociació del sistema de finançament, que evidentment és absolutament contrària a la situació que està vivint el govern d'Espanya.
El ministre d'Hisenda ha convocat a una altra reunió bilateral a les comunitats autònomes per parlar de finançament autonòmic. Serà dia 29 d'aquest mes i aquesta setmana les conselleries d'Hisenda rebran les propostes del ministeri. Dia 14 hi haurà una reunió tècnica entre el ministeri i les comunitats per avançar amb la proposta de finançament autonòmic. Per la mare de construcció, perquè el visat d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període del darrer 5 anys, segons dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Clàudia Mallia.
La xifra més significativa és l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3% d'unifamiliars. Durant els sis primers mesos de l'any s'han visat 769 pisos per 527 unifamiliars. El president del col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que és insuficient per a satisfer les necessitats residencials actuals.
És una quantitat aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos cinco años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
Siempre hemos dicho que se estaba en 1:1. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1.5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por 1 unifamiliar.
Per municipis, Palma engloba el nombre més gran de visats de plurifamiliars, seguida per Calvià i Capdepera. En canvi, les unifamiliars es concentren principalment a Palma, Manacor i Santanyí. D'altra banda, el col·legi també destaca bones xifres en visats de reformes, impulsades en part gràcies als fons Next Generation. Mateo Moya és el secretari tècnic del col·legi.
Estamos hablando de un 17%, 1.700, pero son 1.700 visados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso podemos estar hablando de 5 o 6 mil viviendas afectadas por ese proyecto de rehabilitación. Se está invirtiendo mucho con recuperar y rehabilitar el parque edificado, que creemos que es una de las líneas más importantes, ¿no?
També s'han duplicat les reformes d'hotels i no s'han avisat la construcció de cap de nou.
2 minuts per arribar a les 7:30. Més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en el Servei d'Atenció Laboral de la Fundació Deixalles han aconseguit un contracte de treball durant l'any 2025.
És una de les dades destacades de la memòria d'activitat que ha presentat avui l'entitat, que afirma que ara els perfils dels usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes, com el de l'accés a l'habitatge. La directora de la Fundació és Xisca Martí.
Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
Amb tot, durant el 2025, la Fundació de Xalles ha atès 1.053 persones en el servei d'orientació laboral, un 41% de les quals han trobat feina. A més, s'han formalitzat 162 contractes a través de les tres empreses d'inserció vinculades a l'entitat i de diferents serveis ambientals. En total, l'entitat ha acompanyat 1.557 persones en els diferents programes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Un nen de 5 anys ha caigut des d'un primer pis al carrer Andrea Doria a Palma i es troba en estat greu.
La policia local ha confirmat que l'infant ha patit politraumatismes i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de Son Espases. L'accident ha estat de vés les 5:15.
I un incendi a 4 camions i un semirremolc a Merca Palma ha obligat a desallotjar de manera preventiva diverses persones a Son Banya i posa en alerta l'aeroport de Palma per la proximitat de les flames. El foc està controlat a l'espera d'extingir-lo. Victòria Morell, que es troba a les instal·lacions de Mercapalma. Victòria, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
Bon vespre, Aina. Doncs la imatge que tenim ara mateix dista molt de la que hi havia fa només un parell d'hores. En aquest punt de Mercapalma feien feina més de 60 efectius per intentar controlar un incendi que, a hores d'ara, encara no es pot donar per extingit. Ara per ara, una petita dotació dels bombers continuen refrigerant els vehicles calcinats i els punts més calents per evitar que el foc es pugui revifar. L'incendi, declarat cap a les 3:30 de l'hora baixa, ha afectat 4 camions i un remolc d'una mateixa empresa. Les flames s'han propagat fins als rostolls de l'entorn de Son Banya i això ha obligat a l'Ajuntament de Palma a recomanar el desallotjament preventiu dels habitants del poblat. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
El que s'ha fet ha estat recomanar desallotjar el poblat de Son Bany i totes les persones que així ho han volgut han sortit del poblat, aleshores que el que se feia era extingir el foc que hi havia a l'entrada del poblat, una zona de Rostoll.
Afortunadament no hi ha hagut cap dany personal, més enllà d'un bomber que ha patit un cop de calor durant les tasques d'extinció. Segons han explicat els bombers, encara queden aproximadament un parell d'hores de feina per acabar de refrigerar tota la zona i donar el foc per extingit definitivament. Serà després, aleshores, quan es podrà iniciar la investigació per determinar les causes que han originat aquest incendi.
I en 70 setmanes, amb el començament de la segona onada de calor d'enguany, que pot durar al Manco una setmana, segons els meteoròlegs.
La situació està motivada per la persistència d'una massa d'aire molt càlida i seca sobre la península i Balears. L'EMET manté l'avís groc per demà a bona part de Mallorca, les Pitiuses i Menorca per temperatures que poden arribar als 38 graus. Els 39 dimecres, quan l'avís s'elevarà a taronja gran part de Mallorca i les Pitiuses.
Acord històric pels treballadors públics de les Balears.
Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més l'any gràcies a la carrera professional. Un pat aplaudit pels sindicats que adverteixen en tot cas que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brief, del CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
I a Menorca s'estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives. El nou Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella obrirà al setembre.
En canvi, la nova escola del Mercadal no estarà a punt per a l'inici del curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre.
Vos ho explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu, com també vos explicarem que Felanitx ja ha estrenat avui el nou servei municipal de bus urbà urbà de Porto Colom per reduir la dependència del vehicle privat.
Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i que funcionarà de manera complementària al TIP. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles, ho explica el regidor de Turisme, Toni Penya.
I d'aquesta manera fem un pas més extensiu a servei de bus. I és una manera d'intentar evitar que s'aglomerin vehicles a zones com, per exemple, la Capella, a zones com Saganal i en Porto Colom en general.
El servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre.
Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant de futbol perquè la plantilla del Reial Mallorca ha començat ja la pretemporada.
I ho ha fet avui migdia en les habituals proves mèdiques. És la primera passa del Club Vermell en aquest curs 2026-2027 en què tornarà a jugar a la segona divisió 5 anys després. Són 11 els jugadors del Mallorca que han passat avui el reconeixement mèdic. Abdón, Raillo, Valient, Morlanes, Virgili, Antonio Sánchez, Mateu Morell, Calumba, Sali, Mar Domènech i Orejuela. L'artenant Capdon Prats diu que el més important és estar tots junts.
Hem d'estar el més junts possible, no? Jo crec que al final mos ho mereixen tots, han sofrit, cadascú a la seva manera, cadascú en el seu, a la seva empresa, en el seu àmbit, a la seva situació privada, i ara el que hem de fer, si mos hem distanciats o separats, tant club, jugadors, com he dit tantes, afició, la premsa, hem d'estar més junts que mai, no? I això és el missatge. Jo crec que si no feim això, al final mos estem equivocant i mos estem tirant terreny a damunt del nostre sostre.
I el migcampista Manu Morlanes ha confirmat la seva continuidad del club.
Sí, bueno, en principio sí, yo tengo contrato aquí, la gente sabe que estoy muy feliz aquí, pues al final esto del fútbol tampoco sabes lo que depara, ya se está viendo con compañeros que todo cambia de un día para otro, pero bueno, yo estoy feliz en Mallorca, tengo la familia aquí y ya te digo, ilusionado con lo que viene y ilusionado también con devolver al club a Primera División.
Demà continuaran les proves mèdiques i el nou tècnic del Mallorca, Luis García, serà presentat a les 12:30 del migdia a Somos. Precisament de l'entrenador n'han parlat Abdón i Valient.
Bueno, vaig xerrar amb ell com a capità de l'equip, vaig xerrar amb ell quan va firmar aquí per telèfon i ara aquest dia és el veré i, bueno, molt il·lusionats. Al final crec que és un entrenador que mos aportarà molt i molt feliços que estigui aquí amb nosaltres.
Se ha hecho una decisión muy lógica con un entrenador que tiene mucha hambre, que conoce la categoría y creo que viene con mucha determinación y muchísima ilusión.
El tècnic mallorquinista dirigirà el seu primer entrenament dimecres a Son Bibilani. Ara mateix disposa, de moment, d'una plantilla de 17 jugadors. Dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món a les seves seleccions, amb només un porter del primer equip, que és Lucas Bergström, i també amb el només l'únic nou fitxatge, Adrián Fuentes. El Mundial, la selecció espanyola, s'enfrontarà a Portugal quan siguin les 9 del vespre per cercar un bitllet pels quarts de final, un partit que es disputarà a l'estadi Dallas, a Texas, amb l'anglès Anthony Taylor com a àrbitre principal. I, per cert, ja tenim l'11 inicial d'Espanya. En porteria Unai Simón, en defensa Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Marc Cucurella, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i a dalt, Àlex Baena, Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal. És exactament el mateix 11 amb el que va sortir el darrer partit contra Àustria. Per tant, Espanya cercarà superar uns vuitens de final després de, ni molt manco, 16 anys. El seleccionador Luis de la Fuente diu que serà un partit molt igualat.
Es verdad que nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares en todos los aspectos, en tanto en el aspecto defensivo, que creo que somos dos equipos que apresamos muy rápido en la presión tras pérdida, nos aplicamos con mucha intensidad, recuperamos rápidamente el rival y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego, con el dominio, el control, el juego combinativo. Veremos quién es el que al final decanta la balanza a su favor. Pues vamos a intentar estar muy pendiente de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
De fet, el darrer partit entre ambdues seleccions va ser la final de la Lliga de les Nacions de l'any passat, amb victòria als penals per als lusitans. Precisament, el capità de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha parlat del combinat espanyol.
España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas, Confederation Liga. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España, teóricamente, es favorito porque ya ganó y tiene más títulos que Portugal. Pero es una competición diferente, jugadores diferentes, hay cansancio, hay lesiones, el ambiente. Es un partido bueno de disputar. Yo a mí me encanta jugar contra España.
I el guanyador d'aquest enfrontament estarà pendent del partit de les dues de la matinada entre els Estats Units i Bèlgica perquè d'aquest maig sortirà el seu rival per als quarts de final i qui ja estan classificats per aquesta ronda són Anglaterra i Noruega, que precisament s'enfrontaran dissabte a les 11 del vespre. Els anglesos es van imposar per 2-3 a Mèxic, una derrota que suposa el comiat de la selecció mexicana de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor d'aquest Mundial. I l'altra selecció que diu adéu a la competició és el Brasil. El combinat de Carlo Ancelotti va perdre contra Noruega per 1-2 en doble d'Erling Haaland i un gol de penal de Neymar al darrer minut de partit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la campanya d'abonats per a la nova temporada 2026-2027 sota el lema Festa Soci i ja veurem. Un any en què no hi ha gaire canvi respecte al passat curs, ja que es mantenen els preus i hi haurà una petita pujada per a les noves altes. Ho explica a IB3 Ràdio Martín López, responsable de l'àrea social del club.
La renovació mantiene los precios que creemos que tenemos que... que ese sentimiento de pertenencia que tenemos de cara a los aficionados se mantenga y hay una subida muy, muy reducida para las nuevas altas. Creemos que es muy importante que se sientan queridos y una forma de ello pues es mantener las cuotas tal y como son.
Entre les novetats està la nova configuració de les competicions nacionals en torneig d'obertura i clausura a la Lliga i la unificació de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Escoltant de nou Martín López.
Novedades, digamos que es el formato, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible de cara al abonado. De hecho, la campaña va un poco enfocado en eso, ¿no? De qué es apertura, qué es clausura, la nueva Copa de España, el tema de la Copa del Rey, pero creemos que hemos encontrado la fórmula o la tecla para que nuestros abonados no se vuelvan locos ni se hagan un lío.
Tot i que enguany no jugarà a les Champions, el Palma Futsal espera una resposta positiva per part de l'afició, pensant en omplir sempre el Palau d'Esports de Sant Moix. I acabam en tres breus. El Premier Padel de Bordeus, la menorquina Gemma Trià i la seva companya Delphi Brea van perdre la final contra Tamara Ricardo i Claudia Jensen per 3-6, 6-1 i 6-1 i es queden així a les portes del quart títol de la temporada. En bàsquet, l'Aaron Smith no continuarà al Figuí Mallorca la pròxima temporada i en ciclisme, la tercera etapa al Tour de França, victòria per l'eslova Tadej Pogačar, que es situa com a nou líder a la general, superant el danès Jonas Vingegaard.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Situació crítica a la unitat de salut mental de les Pitiüses. 5 psiquiatres segueixen de baixa i les associacions d'usuaris denuncien que amb l'actual col·lapse és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de l'hospital Alberto Ferrer.
El dia d'avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiuses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toni Díaz, de l'Associació de Pacients i Familiars de Persones amb Malaltia Mental.
¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamiento... Bueno, hemos tenido gente con pensamiento autolítico, ideas de suicidio...
Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
I va centrar per una desregulació, per un brote psicòtic, per una situació grave en la que tu vida corre peligro. Quan se sale de esa unitat, al paciente no se le da cita.
Els darrers mesos les cites s'estan anul·lant sense explicació i s'estan desatenent situacions crítiques. La conselleria ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera.
Aquí tenemos sobrecarga y tensión hospitalaria, pero es que en Formentera están sin nada.
Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
De fet, la Conselleria de Salut resta gravetat a la situació. La gerència de Can Misses nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que reconeixen que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades. Això admeten que ha afectat la resta dels serveis.
També esperen que la reestructuració que s'ha posat en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults faciliti que els professionals vagin tornant a la feina. L'àrea de salut assegura que la atenció infantojuvenil està fora d'aquesta situació. El proper dijous s'incorpora al servei un psicòleg clínic, a més del terapeuta ocupacional que va començar el juliol, i un treballador social.
I l'Hospital de Son Llàtzer incorpora un robot de farmàcia que permet dispensar medicaments a pacients externs i crònics en 40 segons, quan abans els sanitaris estaven prop de 5 minuts per aconseguir-ho. El nou sistema funciona des de fa una setmana. Els professionals diuen que suposa una millora en la seguretat dels pacients i una atenció també més àgil.
El robot, on caben uns 6.000 envasos, forma part de la nova unitat de pacients estants de la farmàcia de Sol Llàtzer, que també ha incrementat els espais d'aquest servei de 2 a 5. La farmàcia de l'hospital atén de 150 persones al dia, una demanda que el nou robot ajudarà a resoldre amb més agilitat. Montse Vilanova, cap de servei de farmàcia de l'hospital, afirma que tenen fins a 500 referències diferents i medicaments en diverses dosis. Per tant, amb el sistema manual era relativament fàcil equivocar-se.
Fins ara nosaltres buscàvem a mà en una estanteria els medicaments, ara no els estem buscant, ens els busca ell. Igual estem parlant de 30 o 40 segons d'arribada del medicament, o sigui que és molt ràpid. Per tant, és un guany molt important.
El robot de farmàcia de Sol Llàtzer inclou una zona refrigerada per conservar la temperatura adequada a tots els medicaments i ha costat més de 500.000 d'euros.
Menorca estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives, però en calendaris diferents. El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella obrirà el mes de setembre. En canvi, la nova escola d'Es Mercadal no estarà a punt per a l'inici del curs. El trasllat s'ajorna, Carles Marquès, el primer trimestre.
Les obres del nou col·legi de Sa Fontassa d'Es Mercadal no estaran enllestides per a l'inici del curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre quan les obres ho permetin. A Sant Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats, i tot seguit el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
Anem un poc just per arribar a principi de curs, de totes maneres sí que juguem amb la variable que dins es tot d'una que se pugui fer estrellat.
A l'escola doncs, hi havia la dubte de si podrien fer ja preparar estrellat aquest estiu, al final no està possible, però bueno, tots els docents ja tenen preparat un poc el material que volen dur cap aquí i és que ja no necessitaran.
el nou col·legi, amb una inversió de 8,3 milions d'euros i capacitat per a 450 alumnes, resoldrà els problemes d'espai que arrossega el municipi. Silvana Coll és la directora del col·legi Mare de Déu del Toro des Mercadal. La sentim.
Confiem en que sigui com abans millor, no? Pensam que mitjans d'octubre, a principis de novembre, tal vegada podríem venir.
A Ciutadella, el nou centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme manté la previsió d'obrir aquest setembre, després d'una inversió de 3,8 milions d'euros. És altre cop el conseller Antoni Vera.
Preveiem la recepció de les obres entre la darrera setmana de juliol i la primera d'agost. Tenim ja tot el mobiliari nou comprat.
A més, la conselleria destina més de 2 milions d'euros a rehabilitar el poliesportiu Sant Joan de l'Institut Maria Àngels Cardona amb una nova coberta després dels danys causats pel temporal de 2022.
I Felanit ja ha posat en marxa avui el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i que funcionarà de manera complementària al TIP.
El servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre. L'objectiu és oferir una alternativa de transport públic per reduir la dependència del vehicle privat. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles, ho explica el regidor de Turisme, Toni Penya.
L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, que se n'aprofitin molt de residents i també visitants que venguin a Volmos, pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com has dit, perquè hem fet que els horaris se posin de manera coordinada.
I l'autoritat portuària crearà prop de 40 places noves de pàrquing al Port de la Savina i preveu arribar a la cinquantena. Respon així a una petició de la ciutadania de Formentera que fa anys que es queixa de la manca d'aparcament en aquesta zona.
És una mejoría bastante buena, al final, para los trabajadores, porque siempre veníamos a primera hora de mañana o a cualquier hora, no encontrábamos ningún parking.
Era bastant complicat trobar un aparcament.
Sí que era un poco necesario, la verdad. Hacía falta más plazas.
Sí, creo que era necesario.
A Menorca, els viticultors han començat a instal·lar xarxes per protegir el raïm i és que amb l'arribada de la calor comença la seva maduració, un moment crític per als atacs dels pardals a la producció. El mètode ha resultat ser el més efectiu per garantir la verema, Samat Hoffman.
Les principals dificultats per protegir el gra són les plagues o males condicions meteorològiques, però també altres problemes menys coneguts, com els danys que provoquen els ocells. Per reduir-los, a la vinya de Son Cremat han desplegat un sistema de control de danys amb xarxes. Joan Fullana n'és el viticultor i president de l'associació Vida a la Terra.
Una finca com aquesta, així rodejada d'arbres, com estem aquí i tal, el que no tapam, no cuim, res. No hi ha res que els espanti prou. O tapes o no cus, realment res.
Aquestes xarxes protectores varen ajudar que el vi de la terra de Menorca augmentés l'any passat quasi un 30% la seva producció. Enguany preocupa també la calor.
Sí, és un enemic també, evidentment. Tot el que sigui extrem és un enemic. És a dir, ocells, si n'hi ha uns quants, no passa res. Tot el que no pot, si n'hi ha molts, és un desastre. S'extrema calor aquesta, si fa un pot de calor, si estiu ha de fer calor. Si fa molts de dies d'ola de calor molt forta, doncs també és un problema.
Quan parlem del vi de la terra de Menorca, ens referim a un sector que té cultivades 175 hectàrees de vinya repartides entre els 12 cellers que formen aquesta marca protegida que mou 5 milions d'euros anuals.
I aquesta setmana ens atén la segona onada de calor d'enguany que afectarà les península, volien dir, les Balears, fins al Mancor una setmana, tot això quan a Catalunya un centenar de bombers fan feina per apagar les flames d'un nou incendi forestal declarat a Sant Benet a Barcelona.
Concretament, 27 vehicles terrestres i 7 aeris treballen per apagar les flames d'aquest nou incendi que ha començat a un camp de cultiu i s'ha estès cap a una zona forestal, segons dades professionals provisional dels agents rurals les flames han cremat ja 10 hectàrees de terreny. Pel que fa a la província de Girona, els bombers també treballen en dos nous incendis, un de vegetació de vora la carretera nacional 2, entre Vilademús, i un altre camps agrícoles entre Terrades i Llers. Això mentre mantenen les tasques que permetin estabilitzar l'incendi de les Gavarres, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i que de moment està controlat.
Ja ha quedat estabilitzat l'incendi forestal a la província de Castelló. Després de cremar 180 hectàrees, s'espera que d'aquí una hora, prop de les 9 del vespre, les condicions meteorològiques per apagar l'incendi siguin més favorables que durant tot el dia d'avui.
Una vegada estabilitzat l'incendi, s'ha reduït a 6 els mitjans aeris que continuen fent feina a la zona fins que se pongui el sol. Per avui vespre reestructurarà la ubicació dels efectius perquè puguin cobrir tot el perímetre, 8.400 hectàrees. Pel que fa als 500 veïns d'Azuébar desallotjats, avui vespre no podran tornar a casa seva a l'espera de l'evolució de l'incendi.
I a Toledo, un incendi a la localitat d'Urda s'ha declarat de nivell 1 i s'ha confinat la residència de persones majors Veracruz per mort de l'afectació del fum.
A la zona hi fan feina dos mitjans aèrits i mitjans terrestres i altres 25 efectius.
Mentre al sud de França, situació molt complicada pel foc que ha consumit més de 4.600 hectàrees a prop de Perpinyà.
En aquest cas, 10.000 persones han estat evacuades i, a més, les condicions meteorològiques són desfavorables.
6 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El darrer balanç de víctimes mortals dels dos terratrèmols que varen afectar Veneçuela arriba a 3.342 morts i hi ha més de 35 víctimes espanyoles.
Després de 12 dies es poden veure llargues cues per rebre menjar i també medicament. Les tasques de rescat disminueixen i augmenta la presència de maquinària per retirar els enderrocs. Un contingent de bombers de les illes és a punt de tornar de La Guaira després de participar en les tasques de rescat. Havien de fer-ho el cap de setmana, però el seu retorn s'ha retardat per motius operatius.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que la cimera de l'OTAN, que comença demà a Ankara, serà un bon moment per avançar cap a la pau entre Rússia i Ucraïna.
De fet, Donald Trump va explicar que el president rus, Vladimir Putin, està interessat en que acabi la guerra tant com ho està el president d'Ucraïna. Precisament en aquest sentit ha indicat que la situació d'Ucraïna serà una de les qüestions que es debatran durant la cimera de l'OTAN, que, com dèiem, es duran a terme a partir de demà dimarts i fins dimecres a la capital de Turquia. Les paraules de Trump, però, arriben després d'un atac massiu de Rússia contra Kiev, que ha deixat 20 persones mortes.
I Hamas dissol el seu govern a Gaza en un gest per desbloquejar la segona fase del pla de pau que du 6 mesos encallat. Es tracta de l'òrgan que ha exercit com a govern de facto a la franja durant 2 dècades.
Amb aquest moviment se cerca facilitar l'entrada del Comitè per a l'Administració de Gaza, que és l'organisme tècnic que dissenya per assumir la gestió civil de l'enclavament a la postguerra. Mentrestant, durant els propers 2 dies es celebraran noves reunions al Caire entre Hamas, altres faccions palestines i mediadors egipcis amb l'objectiu de tancar escletxes sobre l'aplicació de la segona fase de l'acord.
I el jutge Peinado s'ha anat de vacances sense resoldre la petició de Begoña Gómez d'acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN.
El polèmic magistrat ha iniciat el seu període de descans i no ha resolt aquesta petició. Serà el jutge substitut qui l'haurà d'autoritzar.
Minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. La segona edició de la Fira del Llibre Menorquí arriba aquest cap de setmana a Mó, a Gel Camarasa.
Comptarà amb la participació d'una vintena d'escriptors i 2 llibreries, a més d'entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de Menorca, com l'Enciclopèdia de l'Illa, l'Agència Menorca Talaiòtica o Sauba Edicions, entre d'altres. L'objectiu és donar a conèixer tant autors locals com llibres sobre Menorca. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
Crec que han aconseguit el que volien, que era posar en valor i posar damunt la taula el fet de que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos d'això, la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
Una de les novetats d'enguany és que es dedica un espai concret a la novel·la negra.
Feim un espai que es diu Menorca Negra, on hi haurà 3 presentacions de llibres de temàtica de llibres sobre Menorca, però de novel·la negra.
La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 7 i quart del capvespre i comptarà amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
I els darrers minuts de l'informatiu, per propostes culturals, començam en Sau. Que demà torna a Mallorca.
Serà a Pollença, el claustre de Sant Domingo. És un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50% Pet Sala, amb altres cantants i alguns vídeos que són part d'un documental sobre la banda. Els acompanya, no pot ser d'una altra manera, Fora del Sembrat, que també s'ajunten només per a ocasions especials, en Sopa de Cabra, La Sambusto i ara també Sau.
I també a Pollença, dimecres, als Amics de les Arts, amb Pel de Gall.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
Actuarà allà mateix que Sau, serà el claustre de Sant Domingo a partir de les 8 de la nit. Segur que no falta aquest mític Joan Luc que varen fer juntament amb el barceloní Sidoní.
I encara dimecres torna una cita ja clàssica de l'estiu.
Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma. Tots els dimecres a les 9 de la nit és Pere Mestre, director del teatre.
És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
I ja dijous, Andratx, Joan Miquel Oliver.
Serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit i Escoliver era guitarrista de la Fosca allà pels 90 i també va tocar un temps en Fora del Sembrat a banda d'Antònia Font.